Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Que el grup que va aterrar el Natació Sabadell el passat estiu per potenciar la seva secció de tenis taula procedent del tenis taula Sabadell arribava trepitjant fort, no hi havia cap dubte. Un any després, els números parlen per ells mateixos. Els nedadors han assolit 8 ascensos de categoria i tindran equip a divisió d'honor, a segona nacional, a primera femenina i en totes les categories territorials. El primer equip va signar un ascens històric que recorda els que es van festejar fa ja una dècada a Club Falcons. Amb bona part dels mateixos protagonistes, els nedadors van assolir el retorn al segon graó estatal a Pamplona en una eliminatòria èpica. El segon equip també ha pujat, en el seu cas a segona nacional, amb palistes que aquest cap de setmana disputaran, entre d'altres, el Campionat de Catalunya Calilla. No podem passar per alt tampoc la bona temporada de l'equip femení, arribant a les fases d'ascens i quedant-se a les portes de pujar en el duel determinant, un primer any per emmarcar, el qual ara busquen donar li continuïtat i que avui explicaran els protagonistes aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem tenis taula, també una mica de triatló amb Miquel Blanchard, molt de bàsquet, especialment femení, i el play-off d'ascens del Marina Can Gambús, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
L'Atlètic Barceloneta s'avança a la final de la Lliga Premat de Waterpolo. Els mariners han superat el primer partit per 7-5 al Terrassa, al Butxí de l'Astralpul Sabadell. Gerard Moreno ha explicat que si marxa de l'Espanyol serà per necessitats econòmiques de l'entitat. També el club perico, el defensa en Aldo, ja és comunitari. Antonio Mohamed és el nou entrenador del Celta de Vigo en substitució d'un Zue. L'argentí no té experiència a Europa, però ha guanyat dues lligues mexicanes amb Tijuana i Amèrica, una copa al mateix país amb Monterrey, d'on procedeix, i una copa sud-americana amb Independiente de Avellaneda. I Sergio Romero, porter titular de l'Argentina, s'ha lesionat de gravetat al genoll entrenant amb la seva selecció i es perdrà el Mundial de Rússia. A França, Rabiot s'ha negat a entrenar-se amb la selecció com a suplent després de caure de la llista de 23 de Deschamps, a diferència de les últimes grans cites. El Girona, a més, goleja el Figueres en el primer acte del centenari del conjunt empordanès. Els de Pablo Machín es van imposar ahir per 0-6 a Vilatenim, i a més de tot això, avui a Gramunt es disputa la Supercopa Catalana d'handbol amb dos sabadellencs, una a cada equip, el Freiking Granollers i en Tarrafeta, i també l'Aleix Gómez, el Barcelona Lassa.
Han parlat en les últimes hores
Josep Maria Bartomeu, president del Barça, sobre el cas Griezmann.
A veure, no, amb aquest tema jo no puc dir res, perquè el Barça, doncs, tinc un gran respecte per tots els clubs, per jugadors que treballen i juguen a altres clubs, i en aquest aspecte, doncs, ara estem ja, des de portem ja uns mesos, preparant la temporada vinent, evidentment, però en aquest aspecte jo d'aquest jugador i d'aquest i d'altres que podem parlar, no? Són jugadors d'altres equips i tenim molt respecte pels altres i no puc dir res.
Gerard Moreno parla del seu possible comiat de l'Espanyol.
Si jo tinc de marxar, tothom sap per què serà, no? Perquè el club necessita uns ingressos abans del juliol.
Zinedine Zidane escalfa motors per la final de la Champions d'aquest dissabte a Kiev davant del Liverpool.
No soy el mejor entrenador y lo voy a decir siempre, ¿eh? Yo no soy el mejor tácticamente, no soy, además, bueno, no lo tengo que decir porque vosotros lo decís. No hay problema, pero tengo otra cosa.
Rialles avui a la roda de premsa del francès. I finalment, Joan Francesc Ferrer Rubi, entrenador del Huesca, ex del Sabadell, ha plogut, això sí, des d'aleshores, afalagat per l'interès de l'Espanyol, però això sí, aparcant de moment aquesta qüestió.
però al final vosaltres sabeu com és el futbol, les coses es parlen, es diuen i en aquest cas pues jo estic treballant en un club, estic aconseguint coses molt maques i tinc que pues, mirar d'analitzar-ho tot i prendre la decisió, pues, ja et dic, intentant encertar-la. Òbviament per mi m'afalaga que l'Espanyol pugui pensar en Rubi per venir, però bueno, tot requereix el seu temps. Jo crec que ara no és el moment que jo parli d'això.
I a les xarxes socials.
David de la Cruz, el ciclista sabadellenc, valorant a Twitter la contrarrellotge d'ahir al Giro d'Itàlia, la qual va ser desè, fent-li així una bona queixalada a la general. Estic content amb el resultat de la crono i aquest desè lloc em quedo amb les bones sensacions per futures contrarrellotges a donar-ho tot, diu David de la Cruz, aquesta última setmana de Giro.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un ex del Sabadell, Cecilio Zunzunegui, que bufa 61 espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours.
Sis minutets i mig, mal comptats, per sobre de les dues. Tenim aquí dos dels quatre herois, com ja s'ha encarregat el bo d'en Joan Barberà de tuitejar a les xarxes socials, de l'ascens del Club Natació Sabadell de tenis taula, la divisió d'honor, dos dels jugadors, dos dels quatre, el 50% de la plantilla, que han fet història, que han tornat a un equip sabadellenc, al segon graó del tenis taula estatal. Comencem aquí a tocar meu, al meu costat, el Pere Veix. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
I l'Ivan Ruiz també. Benvingut aquí a l'Hotel Suís.
Hola a tothom.
Un títol, un ascens, que segurament a principis de temporada ja era l'objectiu, però que no per això li hem de treure, Pere, gens de mèrit, perquè la veritat té un mèrit brutal.
L'objectiu era intentar arribar a la fase, sí, no et diré que no al principi de temporada, però sabíem que era una tasca molt difícil i així ha estat. Al final hem acabat primers de Lliga amb una sola victòria de diferència davant l'Escala, i la fase d'ascens, doncs, tothom sap la dificultat, que vam acabar guanyant amb un 4-3 èpic, però realment molt difícil i molt contents del que hem assolit.
Una temporada rodona, Ivan, i al final no sé si quan han passat ja uns dies des de l'ascens un la veu millor, que al principi potser entre l'eufòria, els nervis, el patiment, tal com van a les fases, ara que han passat uns dies un apaït una mica millor aquest ascens, o no?
Sí, molt més millor. Una temporada d'insomni i la veritat és que molt content i he de seguir treballant així.
Una bona barreja, no?, la que heu fet. Al final, gent jove, gent veterana, gent que us coneixíeu, d'altres que no tant, però al final teníeu ja l'experiència d'haver aconseguit fites d'aquest tipus i m'imagino que això al final dona un punt de confiança quan has d'encetar un altre cop un repte com aquest.
Sí, ens coneixíem tots i ens coneixem tots perquè l'Ivan tots l'havíem, que era el jove, l'havíem conegut al principi de Falcons quan vam començar a jugar i els altres doncs, ja portàvem uns anys junts. Amb el Ferran doncs, ja no et diré que ja fa més de 10 anys que vam començar a jugar junts i amb el Ramon també vam jugar un parell de temporades. Per tant, sí, és veritat que el fet de conèixer-nos, ser amics, viure amb passió aquest esport, ajuda molt a l'hora de competir, no? Són aquests petits detalls que fan que les coses surtin una mica més senzilles del que realment són, no?
I van per tu referències, no? M'imagino que arribar a un primer equip amb gent que porta tants anys de tenis taula a les seves esquenes, un deu aprendre cada dia.
Exacte. Referències per mi i somnis que em fan realitat perquè quan era petit veia tots els partits que jugaven junts des de que començava la lliga fins que acabava i la veritat és que per mi era un somni poder jugar amb ells i poder jugar a aquesta categoria.
Vaja, que has passat de la graderia improvisada del 3 a Claramunt i donar un cop de mà com a nano allà al Pere, al Ramon, al Ferran, ara jugar colze amb colze. De què aprèn més un d'aquests jugadors? Quins consells et donen, per exemple?
Doncs aprèn de tot. Jo aprenc a la taula i fora de la taula. Fora de la taula encara més, però a la taula moltíssimes coses.
Pere, al final, això suposa també una pressió, perquè enganyar-nos, perquè quan un comença un projecte com aquest, i com deies en començar, al final va anar d'una victòria al títol i la fase d'ascens va anar també d'un pèl perquè va estar molt, molt, molt competida, Però clar, quan tu surts amb l'etiqueta per la resta de favorit, de candidat, quan es vol anar pujant categories, un per si mateix de portes endins ha de tenir aquesta pressió.
Però és una pressió molt benvinguda. O sigui, al final tu entrenes per arribar a jugar aquests partits que són brutalment interessants i molt enriquidors a nivell d'experiències com a esportista. I llavors, al final, si tu has fet bé tota la feina de tota la temporada, si per desgràcia no et surt bé al final, doncs t'has de sentir satisfet igualment. I si a sobre et surt bé, doncs ja és bojament atractiu, no? I és una pressió que jo crec que un cop vas agafant experiència convius amb ella, perquè per això entrenes i per això vols jugar aquests partits, no?
Anem a Pamplona, Ivan, per exemple, fases d'ascens, un partit igualadíssim que guanyeu 4-3 i que us permet pujar de categoria. Al final, quan els triomfs són agònics, diuen que tenen millor regust. No sé si tu tens la mateixa sensació o per tranquil·litat de tothom i no haver de visitar el cardiòleg, un pèl més plàcid potser hagués estat millor.
Bueno, no, ja va haver partits així, perquè a mi personalment, tot el temps que porto jugant, no he jugat mai un partit com aquest i em sembla que serà un partit que sempre recordaré.
Precisament, això em volia jo anar a parar, perquè al final estàvem parlant del tema de l'experiència d'haver viscut des de fora de la taula i a la taula el tema de Club Falcons. Tu no vas viure en primera persona aquella època d'esplendor de Club Falcons, per tant, no sé si per tu, clar, no parlaré d'espina, de dir, ostres, arribo ara i just no tenim aquí l'equip a Superdivisió com havíem tingut, o a Divisió d'Honor, i ara m'ho he de currar una mica més a baix per intentar tornar. No sé si tens aquest punt de sentiment de no haver pogut viure com a jugador aquella època, però com a mínim sí que, ara li preguntaré al Pere, però el reviure això amb un rol diferent deu ser una mica estrany, no, per tu?
Exacte, per mi és una motivació molt gran poder viure una altra vegada aquesta temporada i que els nens també ho puguin com jo vaig fer al Falcons, i és una motivació molt gran que jo tinc.
I al revés, a la inversa, algú que porta tants anys com tu, Pere, en el món del tenis taula, si compares aquest èxit que heu assolit amb els molts d'altres que ja portes acumulats a la teva carrera, si els compares, no sé aquest què té d'especial respecte als altres.
Bueno, té d'especial que és un projecte que hem encetat nou al club, natació, i començar així el primer any, doncs realment és increïble, no? Perquè tant ells han apostat per nosaltres que des d'aquí dono les gràcies al club, no? I nosaltres, doncs, pugueu-los donar aquest retorn també de tants ascensos, sobre, doncs, el primer any a Primera Nacional, pujar ja a Divisió d'Honor, doncs ens obre un projecte encara amb més amplitud, no? I amb la intenció de tornar a posar a Sabadell els cartells de Catalunya i estatals, doncs, a les màximes categories una altra vegada, perquè creiem que hi ha potencial i nosaltres tenim aquesta intenció de fer un projecte a curt però també a llarg termini de seguir pujant, no?
2:15 de la tarda, tenim, com dèiem, aquí el 50% de l'equip, falta l'altra meitat que els tenim treballant i per tant per causa major no han pogut venir aquí a l'Hotel Suís, però malgrat tot us hem guardat una sorpresa amb la inestimable ajuda evidentment del Joan Barberà. Suposo que us sonarà la veu del Ferran Brugada, o sigui que anem a sentir a veure com ha viscut ell també aquest reviure el que ja havia viscut.
En primer lloc, bé, dir que em sap greu no poder estar aquí per temes de feina, i bé, pel que fa a aquesta temporada, doncs, he tingut molts elements, la veritat, molt, molt emotiu, tot plegat, ha sigut com una segona tornada a casa, pel fet de poder compartir entitat i sala amb moltes de les persones, doncs, amb les que vaig donar els meus primers passos en aquest esport, en diferents etapes, en diferents moments. I bé, pel que fa al concentrar-nos en l'equip de primera, doncs, ha sigut una experiència molt positiva. La veritat, em sento molt content i orgullós d'haver format part d'aquest equip. Amb en Ramon, que ja ens coneixem de fa molts anys, tant com el Pere, i a l'Ivan, que, bueno, que no el conec de fa tant, però la veritat és que un noi excepcional en tots els aspectes. Tota la lliga, doncs, la veritat, des del punt de vista personal m'ho he passat molt bé, i des del punt de vista esportiu, doncs, vam aconseguir un objectiu que no era gens fàcil, que era el de quedar primers del nostre grup, i ja la cirereta que ha culminat el pastís de la temporada ha sigut la fase d'ascens, no? Un partit complicat, un partit molt llarg, un partit molt, molt intens, en el que, bueno, un mateix, doncs ja des de les hores prèvies ja va permetre tornar a viure aquesta sensació tan, tan única que et dona l'esport d'alta competició, que és aquest nerviosisme, aquesta expectació. I durant el partit, doncs, la veritat és que per moments allò que pateixes, però per altres moments disfrutes, no?, de sentir aquesta sensació de tensió que et dona vida, que t'aviva, i que quan estàs en un equip com el que hem format nosaltres aquest any, tan compenetrat, doncs, la veritat, et fa sentir ímpetu i orgull de veure els teus companys lluitant i deixant-s'ho tota la taula. Què més podem demanar, no? Millor que de lo que va acabar, amb una victòria èpica in extremis i amb l'ascens desitjat a la divisió d'honor, que era clarament l'objectiu d'aquesta temporada. Pel que fa als meus companys, el Pere, el Ramon i l'Ivan, dir-los que m'he passat molt bé aquest any compartint equip amb ells, que estic molt orgullós de la feina que hem fet i de l'objectiu que hem aconseguit, l'ascens a divisió d'honor, que encara que no ho haguéssim aconseguit, doncs igualment estaria orgullós per com hem lluitat i ens hem deixat tot per aquesta samarreta. Desitjar-los molta sort amb els objectius esportius que els hi quedin la resta de la temporada i després que descansin i carreguin piles, perquè l'any que ve en tindrem més i millor. Hem de lluitar per, com a mínim, mantenir això que tant ens ha costat aconseguir, aquesta categoria. I també dir que tindrem la responsabilitat i l'honor de retornar a aquesta ciutat, la categoria de plata, a la divisió d'honor estatal, de la mà del Club Natació Sabadell i la seva interessant aposta que ha realitzat aquest any per potenciar, doncs, el tenis taula com a una de les seves seccions. Així que res, animar a tothom que ens estigui escoltant i conegui o tingui curiositat per conèixer aquest esport a venir a veure els partits l'any que ve de divisió d'honor, i també qui no ho hagi provat, doncs a provar aquest esport que enganxa des del primer moment que el proves.
Anàveu fent que sí amb el cap. Qui ens havia de dir al principi, Pere, perquè ell va començar insultantment jove al Ferran Brugada i amb prou feines li traiem quatre paraules quan li fèiem la primera entrevista, la segona, jugant com a jugador de Club Falcons. Mira-te'l ara com parla el tio i com s'aconsegueix sí, transmetre,
sí.
Eh?
Sí, sí, com s'enrotlla. El tio no parava, anava explicant molt bé, molt bé. La veritat és que ha sigut molt, molt emotiu escoltar-lo.
Un mirall, ho dèiem abans, al final de la casa, de la ciutat, algú que ha arribat molt lluny, que ha jugat a l'elit, pels més joves, per exemple, Ivan, tenir el Ferran Brugada al costat és tenir un mirall.
Exacte, és un exemple a seguir per mi, tant dins com fora de la taula.
Quin és el fet diferencial que et dona tenir el Ferran Brugada o no? Perquè sempre hem parlat d'ell i sempre m'ha explicat el seu cas ben curiós, que ell té molt de nivell, però que al final el tema dels estudis, de medicina, ha anat prosperant a mesura que avançava la universitat, i això, evidentment, quan un està estudiant una carrera com aquesta, que sempre fèiem la broma, sempre dèiem que la medicina és una cosa i el periodisme és una altra, que és insultant que es digui carrera igual, perquè jo veia els de medicina estudiar i veia el que feia jo com a mínim i deia, això és una altra lliga, no té res a veure. Llavors, això l'ha obligat a haver de deixar en molts moments el tenis taula no com la prioritat número 1, però tenir-lo implica tenir un tresor.
Sí, sí, és un cas, jo no sé si dir únic, perquè estant al CAR doncs va treure de les millors notes de la selectivitat, s'ha tret la carrera de medicina, ja fa de metge amb tot això, amb tot el que això implica, i a sobre doncs té temps i té hores doncs per seguir dedicant-se a aquest esport que tant li agrada i que tant s'estima, i que a sobre quan li planteges un projecte d'aquest estil amb amics, companys i amb una ambició com la que a ell li agrada jugar, no?, que sempre hi hagi algun objectiu, doncs tot va ser molt fàcil i molt ràpid de que vingués, i ell et dona doncs aquest plus de saber que és dels millors jugadors de la categoria, i l'any que ve, si segueix amb aquest amb aquesta intenció i amb aquestes ganes, jo crec que seguirà sent el millor jugador també de la categoria que encetarem, no?
Li anava a preguntar a l'Ivan justament això, de dir, si m'ho compares amb la resta de jugadors dels que has vist aquesta temporada, dels que més o menys tens ja assumit que veuràs l'any vinent, el Ferran Brugada, en quin lloc el situaries tu comparat amb la resta?
Per mi és el millor, sempre. No sé, és... Jo vull jugar com ell, jo vull ser com ell, així és... És el meu exemple a seguir.
No m'he descuidat per això el Ramon Cliviller. No xerra tant com el Ferran Brugada, però sí que també ha deixat la seva particular visió del que ha estat aquest any rodó per ell també.
Sempre diuen que el millor està per arribar, i la veritat és que així va ser. Després de 3 hores i 30 minuts de partit, després d'anar perdent 0-2, després de que el nostre base, el Ferran, perdés un punt, i de que l'Ivan perdés els dos partits, els dos enfrontaments, tenim punt per guanyar cada un dels que va jugar i tenint una pilota per ascendir a Divisió d'Honor, després de que el gran Pere Beix guanyés el nigerià Ahmed Wahab, després de 3 anys intentant pujar amb Falcons, Figueres i ara el Club Natació Sabadell, després de tant esforç i tant sacrifici, podem dir que hem pujat, podem dir que ens ho hem guanyat i podem dir que aquest triomf és de cada membre de l'equip, és de cada soci del Club Natació Sabadell i podem dir que aquest ascens és també de Sabadell.
L'un té corda per estona, però l'altre gairebé rapsoda, eh? Poeta.
Sí, quin poeta, tu. M'estan deixant parats aquests nois, eh?
Emociona, no?, el poder sentir des de la distància gent que està treballant en aquest cas, però amb els quals heu compartit tant, en el teu cas, Pere, ja no només aquesta temporada, sinó tants i tants i tants anys.
Sí, sí, la veritat és que és maco, doncs, sentir i veure com hem viscut tots plegats amb aquesta... harmonia, amb aquestes ganes, amb aquesta... Bueno, ho hem passat molt bé i si a sobre acaba bé, doncs ha sigut fantàstic, eh?
Acaba bé la temporada, però ara toca pensar en el futur, Ivan. I a partir d'ara, què? Divisió d'honor. Això, un, com agafa el repte aquest nou?
Bueno, encara se me'n fa estrany escoltar aquesta paraula i aquest nou nivell per mi, però bueno, l'he d'anar assimilant i no m'he de relaxar pas, al contrari, he de continuar entrenant molt dur i competint i fent-ho tot el millor que puc.
L'equip com el veus per això? Perquè al final heu demostrat que hi havia nivell de sobres per poder arribar i guanyar-vos a la pista al poder jugar a Divisió d'Honor, ara toca consolidar-lo, però coneixent els companys, tu des de dins com veus la plantilla? Capacitada per tirar el repte endavant o no?
I tant, jo ho veig bé. No serà fàcil, però no ens podem rendir.
Pere, tu l'has tastada i la coneixes de sobres i no sé si li calen molts retocs o no a aquesta plantilla, perquè aquí ja hi ha equips que es deixen els calarons per fitxar gent, hi ha estrangers i això és una altra història. Jo recordo sobretot, és un déjà vu per vosaltres però també per la premsa, que estem tornant a viure allò que va ser l'episodi Lidandan, si arribava, si no, els papers, etc, etc. I ara tornem a parlar un altre cop de la importància dels estrangers al tenis taula. Ha canviat molt la pel·lícula des d'aleshores fins ara o no?
Ha plogut molt, però realment no ha canviat massa la pel·lícula, no? Ara comença la feina dels despatxos, que es diu habitualment, començar a planificar la temporada i no descartem, doncs, que pugui venir algun fitxatge estranger a reforçar l'equip, perquè volem que sigui una categoria com a mínim de mantenir-nos i qui sap més endavant què podrà ser, no? Però volem apostar fort, doncs, per aquest equip i aquesta categoria i la intenció és mirar de reforçar-la.
Per tant, podem dir que la intenció, la idea ara mateix, a falta de treballar-la una mica més, és que el Club Natació Sabadell mantingui els seus palistes fins ara el mateix equip, però amb un retoc, amb un suport, amb un plus de qualitat d'algú de fora?
Sí, podem dir que la intenció a dia d'avui seria aquesta, sí.
I al mercat estranger podem anar a buscar... Ho dic perquè el món del tenis taula i segons quins esports són molt donats a jugadors que apareixen jugant no sé quants partits i llavors marxen. No sé si és una idea com aquesta la que teniu.
Veurem com encaixa el tema de pressupost i econòmic, però nosaltres seguim pensant que la figura de l'estranger ha de ser una figura per l'equip i sobretot per intentar incrementar el nivell dels entrenos de tots, des dels més petits fins als adolescents, als grans, als adults, tots, no? Llavors, ara ja tenim un gran entrenador que és el Jordi, i creiem que si apostem per un estranger seria també per reforçar i per ajudar en la part d'entrenament, no? De millorar el nivell de la sala, que això és bàsic per tots, no? pels nanos que comencen, pels que ja tenen un cert nivell, veure que el sostre encara està més amunt, i també evidentment per reforçar l'equip de Divisió d'Honor, no?
Ivan, et pregunto tu també pel tema dels estrangers. No sé si t'hi has trobat moltes vegades haver de competir o no contra rivals que tenen aquell punt diferencial respecte als d'aquí, si per tu també és una il·lusió poder mesurar les teves forces contra gent d'aquest perfil. Quan un pensa en Divisió d'Honor ha de pensar en aquestes coses també.
Doncs sí, em fa il·lusió jugar contra estrangers i sobretot aprendre de tot el que fan i de tot el que no fem aquí.
Sí, aquest plus de diferència que hi ha, perquè al final el tenir o no un jugador de fora marca molt, però per què costa tant, per exemple, tenir algú de la casa que pugui arribar a un nivell tan alt com, per exemple, és el cas dels xinesos? És un tema tradició? És un tema de maneres d'entrenar?
Bueno, és un tema també de professionalització. Vull dir, aquí tenim algun jugador ja que està jugant a Alemanya i a Suècia i que s'ha professionalitzat del tot. Llavors, clar, això et dona l'opció d'entrenar matí i tarda durant tota la teva vida i viure única i exclusivament per l'esport. El mateix que hi ha altres esports que això ho veus ben normal, el tenis taula, doncs hi ha menys diners i costa més aconseguir aquesta professionalització, no? I evidentment, quan un està al 100% volcat amb el tenis taula dia i nit i sempre, doncs dona aquest plus que et permet doncs seguir pujant escales i nivells, no? I jugar doncs un punt per sobre del que no ho és, no?
I pel club canvia molt la pel·lícula? Ho dic ara des del punt de vista fins i tot financer, econòmic, desplaçaments, el que suposa haver d'assumir aquest cost, més enllà que m'imagino que l'estranger evidentment val també els seus calés.
La Divisió d'Honor són dos grups i que divideixen doncs Espanya en dos grups en funció dels equips inscrits. Hi ha 6 equips catalans, per tant hi haurà 6 desplaçaments que en funció dels equips que ens toquin doncs pots fer dobles desplaçaments o no. Sí que incrementa una mica, però també pensem que estar a la segona categoria nacional és un plus important per un club com el Club Natació, i que, bueno, treballarem des de la secció de tenis taula per aconseguir els diners que ens facin falta per aconseguir-ho. Vull dir que la nostra idea és treballar fort per tenir aquesta estructura i poder jugar aquesta categoria, i si pot ser amb estranger, doncs encara més, no?
Ivan, et pregunto el que implica entrenar en un lloc com el Club Natació Sabadell. Al final és un gegant, i ho veiem d'aquí a no res, tenim la Festa de l'Esport Sabadellenc, en la qual té el seu guardó particular, perquè és que si no, amb totes les disciplines que arriba a tenir, gairebé seria cada any guanyar el títol de millor entitat. Per un jugador, el fet d'estar en un club tan atípic des del punt de vista del tenis taula com el Natació Sabadell, que té de tot, que té gimnàs, que té piscines, que té unes instal·lacions de luxe, per tu què t'ha canviat, per exemple, respecte d'altres clubs?
Doncs que puc fer moltes més coses, ja no a la taula sinó fora, com físic, puc anar a la piscina, puc fer moltes més coses que també ajuden al tenis taula a la hora de jugar. No a la taula, però sí que físicament pots estar molt millor.
Amb això ho remato, Pere. Veníeu d'un projecte nou, el tenis taula Sabadell, que vau forjar amb una escissió de Club Falcons, va durar un any, vau fer aquest salt, aquest canvi dins de l'estructura del Club Natació Sabadell, i un any després, ho hem dit, en començar 8 ascensos i la sensació que la cosa rutlla. No sé com valores fins i tot a nivell de convivència del canvi fet, vist en perspectiva ara.
Ho valoro fantàsticament bé. Si m'ho haguéssiu dit el juny o el maig de l'any passat, ara fa un any, t'hagués dit que era, no sé si impossible, però quasi arribar al maig d'aquest any amb 8 ascensos, amb estar a la Divisió d'Honor, amb estar amb la Segona Nacional, les noies a punt de pujar, els nens, nois que cada dia juguen una mica més bé, i amb la consolidació que hem fet dins el club, i que esperem que seguim creixent dins el propi club, que tenim hi ha molts socis perquè vinguin a provar el tenis taula a Can Llong, i segur que n'enganxarem a molts, perquè un cop ho proves el tenis taula enganxa molt.
Pere Veis, Ivan Ruiz, la temporada vinent més, a més serà divisió d'honor, per tant tindrem aquí aquest carmelet extra i si us escapa el riure quan dic això, o sigui que ara a gaudir i a intentar consolidar també el projecte en aquest segon graó del tenis taula estatal. Sort, al llarg de la setmana parlarem també, per exemple, de Calella, que teniu cita aquest cap de setmana a nivell del campionat de Catalunya, encerts pel que queda de temporada i sobretot de cara a l'any vinent, doncs estarem a l'espera de veure qui és aquest estranger, si li posem cara, si no, si acabem d'enllestir el fitxatge. Ja, al cap i a la fi, el que volíem fer avui era donar-vos l'enhorabona perquè la temporada ha estat un tros de temporada brutal, 8 ascensos, el retorn a divisió d'honor d'un conjunt sabadellenc i per tant li traslladeu també a les dues sorpreses que hem tingut avui, el Ramon i el Ferran, l'enhorabona, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres també pel vostre suport.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Està.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minutets per sobre de 2:15 de la tarda. Hem creuat ja l'equador del programa. Una de les novetats de cara a l'any vinent, aquest ascens, aquesta presència del Natació Sabadell de tenis taula, ara en parlàvem, a la divisió d'honor. Una de les d'aquest estiu és la creació d'aquest espai, o ara arena, aquestes pistes d'handbol platja, encara que poden ser polivalents i que pot dur-se a terme qualsevol pràctica esportiva sobre aquella instal·lació, al carrer Boccaccio, a tocar del pavelló municipal de Gràcia, a casa de l'Oar Gràcia a Sabadell. Doncs bé, una de les cites que inaugurarà aquell espai, el primer torneig que s'hi disputarà, serà aquest cap de setmana, serà el primer torneig d'handbol platja Oar Experience, i un dels seus organitzadors és el jugador del conjunt verd i blanc, l'Arnau Soto, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Arnau, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal, Adrià? Bona tarda.
Comenceu a donar-li ja vida, aquestes pistes de l'Oar Arena, que com dèiem, com vam explicar, per exemple, en el seu dia aquí amb l'Álvaro Ferrer, dona un ventall de possibilitats enorme.
Exacte, com tu dius, ara avui a dimecres, això donarà el temps de sortida diumenge a les 4 de la tarda, i la intenció és aquesta, donar-li un punt més en aquestes tres pistes d'handbol sorra que hem fet a la part exterior del pavelló del carrer Boccaccio, i la intenció és aquesta, fer el primer tas d'handbol platja aquí a la ciutat de Sabadell, que amb una mica de sort tindrem la fase final del Tour Català d'handbol platja organitzat per la Federació també aquí, i la idea principalment ha sigut aquesta, intentar apropar l'handbol platja a tant equips del club com clubs d'handbol platja de tota Catalunya, ja que sincerament aquí l'Oar era un esport, era una branca de l'handbol que tothom coneixíem, però que molts entrenadors i molts jugadors encara no havien practicat. I l'intenció d'aquesta és fer el primer tas d'handbol platja, i esperem que sigui tot un èxit.
Serà diumenge, amb un mínim de 3 partits per cada equip participant. Categories infantil cadet d'una banda, juvenil sènior de l'altra, tant masculí com femení, i uns 20 horets d'inscripció per cada conjunt. No sé fins ara com ha anat el ritme de participació d'inscrits.
Exactament. Com tu dius, això donarà el tret de sortir a les 4 de la tarda i la intenció és que duri fins a ben entrades les 9 o les 10. És a dir, que la intenció és allargar una mica, però depèn. De moment, com em preguntaves, tenim inscrits 21 equips de totes les categories, de moment fins ara, i la idea és aquesta, fer partits tant d'infantil, cadet, juvenil i sènior, tant en categoria masculina com en femenina, i que disputin 3 partits com a mínim. La intenció inicial és aquesta, com estem a 4 dies, estem acabant de fer els últims quadrants per intentar acabar de contactar amb alguna categoria que es queda una miqueta penjada, però l'èxit està asseguradíssim. Les categories s'ompliran i serà una jornada molt festiva i que convidem a tothom a venir, evidentment.
L'objectiu és que sigui una espècie de banc de proves per allò de ser el primer, de cara a següents tornejos, deies del tema de poder rebre competicions de la Federació Catalana, que això sigui com un test inicial?
Exactament. L'objectiu que vam plantejar era doble. El que et comentava d'intentar introduir l'embol platja a tot el que són els equips de la casa de l'Obert Gràcia, perquè puguin participar i, per tant, puguin començar a entendre i puguin començar a entrenar què és això de l'embol platja. I, per altra banda, és cridar l'atenció dels altres clubs de tota Catalunya, com veureu a les xarxes durant tot el diumenge, Ferri si caiguen, Plan B, HPG Granollers, és a dir, el Granollers també té un club de d'embol platja, vindran a participar en el torneig que organitzem aquest cap de setmana. I la idea és aquesta, intentar que l'Obert Gràcia ja surti a la llum, no només a l'embol pista, sinó que també a l'embol platja, per qui sap, una futura organització d'una fase final o d'algun torneig durant el tour de platja que comença al juny i que dura fins al setembre amb la fase final, que normalment és a territori de la península ibèrica, entre en Barcelona i Edo, però és aquesta la idea. La idea és incentivar aquest embol platja i també, com comunicàvem fa ja un parell de setmanes, gràcies a l'acord que vam fer amb Bars La Roca, que és l'associació d'embol sorra de La Roca del Vallès, que ens han cedit la sorra que tenim a les 3 pistes exteriors i també ens han cedit molt material i ha sigut clau perquè puguem tenir aquest embol sorra aquí a la Bar.
Organitzeu el torneig a més amb la gent del portal Balomano con V. No sé com ha anat l'experiència.
Sí, l'experiència és boníssima. Amb Balomano con V portem treballant ja des de l'inici del campus de l'Álvaro Ferrer i la veritat és que és un plaer sempre treballar amb ells, que a més també tenim moltes novetats perquè diumenge ens portaran streaming a una de les pistes de l'embol sorra que s'emetrà pel seu canal de YouTube. Així que hi haurà moltes sorpreses, hi haurà molts incentius aquest diumenge per fer una festa ben grossa i començar amb bon peu la campanya d'embol platja.
Com va, per cert, el tema de l'OAR Experience? Perquè és un projecte del qual ja n'hem parlat aquí amb l'Álvaro Ferrer, que va visitar els estudis de Ràdio Sabadell fa alguna que altra setmana. Cada cop queda menys i no sé en quin punt el tenim al campus.
Exactament, cada cop queda menys. Mica en mica es van omplint les inscripcions, mica en mica es van omplint els objectius i precisament aprofitant la jornada festiva d'embol platja que farem el diumenge a la tarda, el diumenge al matí s'organitza una jornada de portes obertes precisament pel campus OAR Experience d'Álvaro Ferrer que començarà diumenge al matí de 10 a 12 i mitja i la idea és fer una tecnificació, un entrenament de tecnificació amb entrenadors que no volem desvelar perquè hi hagi una miqueta més d'emoció a la jornada i la idea és que puguin venir nens, nenes, pares, mares, entrenadors i entrenadores de tota Catalunya perquè puguin visitar les instal·lacions on es farà el torneig, com ja es preveu la pista interior i també podran fer un tast d'embol sorra durant el matí. I això ho acabarem d'enllaçar amb el torneig d'embol platja que acabem de parlar-la. Però la veritat és que l'OAR Experience es presenta amb molt bona cara, amb molt bons ulls, i la veritat és que des de l'OAR s'està fent molt bona feina, tant de l'Àlvaro com, com des d'aquí a l'Obar. Estem molt, molt contents.
Serà una jornada ben completeta, la de diumenge, des de primera hora pràcticament i fins al vespre, ben entretinguts que estareu. Per anar acabant, i amb això gairebé ho remato, és el primer torneig de la temporada, el mateix nom del torneig és aquest, el primer torneig d'handbol platja, handbol sorra, aquí a l'Obar Gràcia Sabadell. Amb la idea, al marge de poder rebre alguna cita, com deies, del tour de la federació, d'anar fent-ne més al llarg de tot aquest estiu?
La intenció és que el que organitzem aquest diumenge sigui tot un èxit i, com tu dius, intentar cridar l'atenció de tant de la federació com d'altres clubs que són referents en l'handbol platja per intentar incentivar aquestes tres pistes i cridar a tota la gent que hi vulgui participar. Si t'he de dir, evidentment, un dels meus objectius i dels objectius de l'Hora Experience i de l'Hora Gràcia, evidentment, és poder participar i poder organitzar una de les fases, no finals, però un dels tornejos que es disputen a tota Catalunya, amb l'únic incentiu de que és aquí el Vallès Occidental, que és proper a molts dels equips que tenen club d'handbol platja, tenen secció d'handbol platja, per tant, pot ser, és una possibilitat i la mantenim molt fresca.
Doncs Arnau Soto, jugador de l'Oar Gràcia i organitzador, com dèiem ara, del primer torneig d'handbol platja de l'Oar Experience, sort de cara a diumenge. Una abraçada.
Moltes gràcies, Didier. Una abraçada. Ens veiem.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I qui té reserva feta també és, en concret, el triatló i Miquel Blanchard, que torna a la competició aquest cap de setmana. El sabadellenc busca l'Ironman de Lanzarote, un bon resultat que li permeti assegurar gairebé la seva presència al Mundial de Hawaii, de Kona. De fet, Blanchard ja està molt a prop gràcies als resultats obtinguts fins ara, al final de la campanya passada, en les proves disputades, per exemple, a Barcelona i a Mar del Plata. Tots els detalls d'aquest retorn de Blanchard, a més, en una de les places, podríem dir, a més prestigi, més històric, del triatló, de l'Ironman aquí a casa nostra com és Lanzarote, ens les acosta el company Marc Pijuan.
Després d'un hivern estrany en el qual els problemes de salut no li han permès a Blanchard entrenar-se al 100%, el sabadellenc comença aquesta temporada amb les cames menys carregades i, per tant, més fresc de l'habitual. A més, les últimes 5-7 setmanes d'entrenament, assegura, han estat força positives, fet que el fa arribar amb confiança a Lanzarote. I és que el triatleta del Natació Sabadell espera treure un bon resultat a la prova canària per assegurar un lloc al Mundial d'Ironman, que cada any se celebra a Kona. De fet, el sabadellenc ja ha fet números i sap quines posicions li permetrien, fins i tot, assegurar matemàticament la seva presència a Hawaii.
Un primer i un segon em donaria plaça i assegura. I a partir pues, això de tercer, quart, cinquè, pues, bueno, estaríem una miqueta a l'expectativa a veure de com evolucionen els nostres rivals i ja més enrere de la cinquena posició, llavors sí que ens portaria de dret cap a una altra prova d'aquestes magnituds, parlant d'una prova considerada un Ironman sencer, o sigui, amb les tres disciplines completes.
I és que, malgrat tot, Blanchard sap que té marge d'error i en el cas que no li sortís una competició com ell desitja, tindria altres Ironmans per aconseguir aquests punts que la propi Nakona. Ara bé, el de Sabadell té ganes de participar en una cursa que coneix força bé i que sempre exigeix el màxim pel traçat que els organitzadors preparen en una illa amb una orografia molt particular, amb desnivells constants i una mica trencacames. Blanchard dona les claus per intentar treure un bon resultat i analitza quines són les seves opcions.
Seria pues, realitzar una bona natació per intentar sortir pues, en els llocs capdavanters de la prova i realitzar uns primers 30 quilòmetres del segment ciclista forçant bastant la màquina, no? Perquè és una zona on hi haurà molt vent, és una zona on hi ha molt puja-baixes, molt trencacames, llavors bueno, és un punt ideal pues, per això, no? Per agafar distàncies i separar-te de la resta de rivals. En canvi, si jo potser forço una miqueta més la màquina i aconsegueixo pues, encara tenir contacte visual amb el grup capdavanter, pues, probablement això ho pugui perllongar durant la cursa.
Tot plegat en una prova que es disputarà aquest pròxim dissabte i que obligarà els atletes a completar 3 km 800 metres nedant, 180 km en bici i 42 km 195 metres, una marató vaja corrent.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícies. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, deixem el món del triatló, l'handbol, també el tenis taula. Anem a parlar de bàsquet perquè avui anem ben farcits també d'aquesta modalitat, començant per la proesa que van estar a punt d'aconseguir les jugadores de l'Escola del Carme. Concretament, només 7 punts de diferència han separat l'Escola del Carme Mas Avicolà de la final a 4 de primera catalana. Les carmelites necessitaven guanyar de 14 als Sant Fruitós en l'última jornada per ser segones de la Lliga i tot i que per moments van, com dic, tocar gairebé aquest objectiu, al final el triomf va ser de 7 punts, 57 a 50. És a dir, que acaben empatades amb el segon classificat, però per només 7 punts en l'abraix particular, no són elles les que disputen les fases. Álvaro Fernández, el tècnic de les sabadellenques, mostra igualment la seva satisfacció, tot i quedar-se a aquest passet de la final a 4.
Nosaltres partim de la base que som un club petit, que comptem amb molta gent de la casa, i que els reforços aquest any havien estat de gent del sènior B que ens ajudava, i la veritat és que partíem el 70% de la mateixa plantilla, que fa 2 anys a segona, i està competint fins a l'última jornada, i com tu dius, 7 punts de poder jugar una final de 4 sense copa, doncs la veritat és que ho haguéssim signat a l'agost i estem molt contents.
El repte era majúscul, especialment, sobretot si ens centrem en aquest últim partit, més enllà de, com deia ara l'Álvaro Fernández, haver-ho signat a principis de temporada, veient el bagatge defensiu del rival, perquè la veritat és que els números espantaven a l'hora d'intentar remuntar aquests 14 punts de diferència. Malgrat tot, van fregar amb els dits el més 14. Fernández analitza així la jugada.
Era molt difícil perquè guanyar de 14 un partit contra el millor defensor de la Lliga sempre és complicat. El Sant Fruitós és un gran equip i va estar molt bé, van a competir tot el partit. La llàstima va ser això, que a falta de 2 minuts estaven més 11 i doncs bé, elles van fer també la seva feina, nosaltres algun tir que no va entrar i després per intentar parar el partit, per competir-lo fins al final, doncs la diferència va ser menor.
Sí, com sigui, tot i quedar-se sense el premi gros de la final a 4, aquesta ha estat, números en mà, la millor temporada de tota la història de l'Escola del Carme. Pel seu entrenador, la clau és el compromís del grup.
No te'l sabria dir, suposo que el secret és la predisposició del compromís de totes les jugadores. La veritat és que és un grup molt compromès i molt treballador, que tot i les nostres limitacions, doncs intentem millorar dia a dia. I després un club que, tot i que no és molt gran en quant a massa social o en quant a equips, és un club que s'hi dedica molt i que la veritat és que potser professional seria la paraula, la dedicació que té la gent, tot i que no són professionals, però sí que ho fem amb aquesta intenció.
El Natació Sabadell de bàsquet femení, de la seva banda, la mateixa categoria, va tancar la temporada amb derrota 49-53 a les Naus contra el Lliçà d'Amunt. El rival jugava la permanència, mentre el club no tenia absolutament res en joc i, a més, arribava a la cita sense haver pogut entrenar amb normalitat per les jugadores tocades que arrossegava i també repartint una miqueta de minuts entre tota la plantilla. Al final, les urgències es van acabar imposant. Quim Gómez, l'entrenador de les nedadores, valora així una temporada un pèl irregular en la qual el Natació Sabadell de bàsquet femení ha tingut moments per tot.
perquè l'equip, igual que l'any passat vam salvar una situació, diria que límit, aquest any hem vist les tres parts o les tres cares que pot arribar a tenir un equip durant la temporada, és a dir, de lluitar per estar al més alt, de lluitar per no caure o lluitar estant entre les darreres places de la classificació i finalment recuperant-se, no? Jo em quedo amb aquesta tercera part, que és la que jo he viscut en primera persona, molt satisfet de la feina que han fet les jugadores en aquest tram final de Lliga.
El club ha tancat concretament la temporada 9è, amb un balanç de 15 victòries i 15 derrotes, més igualat impossible. Primera catalana de bàsquet femení per encetar el bloc dedicat al món de la cistella. El continuem amb la selecció catalana també de bàsquet femení que s'enfronta divendres a Montenegro amb la presència d'una jugadora d'una pivot nascuda a Sabadell, Lucila Pascua. La jugadora del Manfilter Zaragoza espera que sigui una gran festa del bàsquet de casa nostra. Pascua també ha comentat les possibilitats que tindria Catalunya en un gran esdeveniment internacional.
Jo crec que podíem estar molt amunt, no? I bueno, al final les jugadores que estem, aquest partit que estarem aquest partit, som les que podem, no? Sé que la resta ens recolzen i bueno, crec que podríem estar molt a dalt, no? Però bueno, això pues és una mica hipotètic, no? Va d'esport, va de venir a jugar un partit, a passar-ho superbé i retrobar-nos entre nosaltres les companyes i amb els entrenadors i viure una bona experiència de bàsquet, una festa al bàsquet català.
Sobretot perquè després d'uns anys d'absències recupera una miqueta la tradició de disputar aquest partit de la selecció catalana de bàsquet femení i ho fa amb la ripolletenca sent una de les capitanes d'aquest combinat català. Lucila Pascua ha tirat de memòria avui per repassar precedents.
Jo me'n recordo el partit 2005, crec que va ser, i 2002 va ser contra Croàcia, i no, el Sant Jordi o a l'Olímpic de Badalona, i bueno, me'n recordo d'aquests partits amb molt de carinyo, molta il·lusió, no? I bueno, moltes ganes de tornar a jugar contra una selecció internacional, no?
Finalment, Pasqua també ha comentat el nivell d'aquest contrincant, un combinat balcànic Montenegro que es troba, diu, entre les millors del continent.
Lo principal és que és un equip molt competitiu i que vindrem aquí el dia 25 a competir al màxim, no? Contra una selecció de les primeres d'Europa com és Montenegro, no? I jo crec que serà un partit molt, molt bonic, no? Les que vinguem competirem a tope, segur.
El pavelló de Fontajau, escenari de luxe. Girona serà el pavelló on es disputarà aquest Catalunya-Montenegro de bàsquet femení divendres. Segons ha informat aquest matí la Federació Catalana de Bàsquet, encara queden entrades disponibles per aquest enfrontament internacional.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I per completar la informació basquetbolística, el Global Bàsquet busca el primer títol de la temporada. El conjunt sabadellenc de bàsquet en cadira de rodes s'enfronta al Joventut de Badalona en un nou partit de la Lliga Catalana, havent fet fins ara una competició gairebé immaculada. Els dos que Artrigo venen de superar de forma plàcida a l'Hospitalet, demostrant així la diferència d'intensitat pel fet de ser un equip de superior categoria. Ara, però, arriba l'hora de la veritat contra la Penya, equip de primera com el Global. A la seva pista, els de Trigo van guanyar de 2, però a la resta de la competició han fet la feina tant l'un com l'altre, amb la qual cosa l'entrenador del Global Bàsquet recorda que tot està per decidir.
Arribem al final de la Lliga Catalana amb com volíem, no? Amb una petita avantatge, ja que vam guanyar el camp de la Penya de 2 punts, però tot per decidir, perquè ells han anat guanyant els seus partits, nosaltres hem guanyat els nostres partits i aquest cap de setmana realment ens tornem a trobar després del partit de Lliga Nacional que vam jugar aquí amb moltes ganes de superar a la Penya.
Ara ho comentava Òscar Trigo, Global i Penya ja s'han vist les cares durant la competició regular, durant la Lliga. Ara també s'enfronten en aquesta Lliga Catalana i Òscar Trigo preveu un partit segurament molt diferent a l'últim disputat al Pavelló del Nord, a Sabadell. Entre altres coses perquè ara estan molt més adaptats al nou sistema i sobretot a la baixa de Sergio Fasulas, l'home franquícia dels sabadellencs, en el joc interior que ho va deixar a mitja temporada.
És un partit diferent perquè nosaltres quan vam competir contra la Penya veníem de perdre el nostre joc interior. És una mica la reflexió que vaig fer en les últimes jornades de temporada de Lliga Nacional, no? El nostre joc col·lectiu ha variat respecte a la temporada o a mitat de temporada de Lliga Nacional amb la pèrdua del Sergio. L'equip ha evolucionat, hi ha hagut nous rols i lògicament aquests rols ara sí que estan assumits.
Amb tot, Trigo espera un partidà, sigui com sigui, davant d'un rival molt potent, en especial en el seu joc interior, tot i que per físic l'entrenador sabadellenc té clar que els seus poden guanyar. Per això la clau del tècnic local passa per imprimir un fort ritme a l'enfrontament, que hi hagi molta velocitat, suportar sobretot l'embestida inicial verd i negre, i si arriben igualats a partir del descans, als últims quarts poder al final endur-se el gat a l'aigua.
Un ritme de joc molt elevat perquè la fatiga, perquè cada vegada tinguem més possibilitats de físicament estar present i tancar espais i que el seu joc interior, que ens va fer mal a Sabadell, doncs a poc vagi perdent força, no? Serà un partit en el que per mi els dos primers quarts són bàsics. Si aguantem el partit en els dos primers quarts, al final del partit nosaltres físicament amb joventut, amb velocitat, amb intensitat, són superiors.
Per tant, aquest punt superior en quant a velocitat, en quant a físic, el volen imposar els jugadors del Global Bàsquet de cara a aquest enfrontament. Una nova jornada, un nou partit de la Lliga Catalana que començarà dissabte a partir de les 11 del matí a la Llagosta, aquest Global Bàsquet Joventut de Badalona.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Final del programa, 4 minutets i les 3. El volem dedicar al món del futbol territorial perquè després de la festassa viscuda pel Sabadell Nord, que tot això gaudeix aquests dies encara entre recepcions, homenatges i sobretot pocs entrenaments recuperant-se de la gran festa merescuda d'altra banda de l'ascens a Primera Catalana, un altre equip que vol seguir els passos dels de Quico Díaz és el Marina Can Gambús. En aquest cas pot ser diumenge equip de Tercera Catalana, pujar un graó des de l'última categoria. L'equip dels Marina el juga a casa la tornada de la promoció d'ascens després de guanyar fora per 0-1 al camp del Cerdanyola Mataró al primer partit del playoff. Adrián Casauga, futbolista de l'equip blau, creu que és un gran resultat pensant ja en l'enfrontament de tornada aquí a Sabadell.
El equipo está bastante nervioso, muchos jugadores no estamos acostumbrados a ese tipo de partido, pero con mucha ilusión la verdad es que lo pudimos sacar y mejor resultado pienso que imposible.
Casauga, però, no vol confiances de cara al segon partit de les fases, tot i la victòria al Maresme, i malgrat deixar la porteria zero, el migcampista de la Marina té clar que el Cerdanyola Mataró té molt de perill al davant.
El rival, la verdad que algo sabíamos de ellos, habían preguntado, pero arriba ellos tienen un ataque muy fuerte, la verdad. Y bueno, nosotros supimos defenderlo bien y una jugada pudimos meter el gol.
Recordem que el Marina Can Gambús Club Esportiu va acabar segon classificat al grup 8 de Quarta Catalana. Per tant, l'ascens directe es va escapar, el va assolir el Montsant de la Peira. Això sí, 71 punts pels de David Rodríguez, que juguen aquests dies la promoció. Després de guanyar el camp del Cerdanyola a Mataró, tot es decidirà al municipal de Raona Marinals. Aquest partit de tornada començarà diumenge a les 6 de la tarda. Avui és dimecres 23 de maig del 2018. Si anem a la pissarra del menú del dia de demà aquí a l'Hotel Suís, tindrem, per exemple, reptes solidaris. Repassarem un dijous més els clubs històrics de la ciutat que ja han desaparegut pel que fa al futbol territorial de casa nostra. També farem la prèvia de l'última jornada, ara que parlàvem de Quarta Catalana, de la Segona Catalana, amb el derbi inclòs entre el Can Rull Rómulo Tronchoni i la Unió Esportiva Sabadellenca a la zona esportiva municipal del barri de Can Rull, i també la visita del Club Esportiu Mercantil al camp de l'Espanyol en partit corresponent als quarts de final de la Copa de Campions de Juvenils.
Hotel Suís.
Serà amb el Marc Pijuan al capdavant de tot plegat demà d'aquí a 23 hores puntuals a la cita a les 2 de la tarda amb l'Esport Sabadellenc. Per avui això ha estat tot. Si voleu tornar a sentir el programa, si voleu saber tota la informació de la ciutat de Sabadell, @RadioSabadell a través del Twitter i si no, radiosabadell.fm. Rebeu una abraçada enorme des del control de so del Toni González. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.